Tot costa.
Enrique Riquelme, pels amics, ha passat avui per Barcelona a fer campanya entre la parròquia madridista Nostrada. Pendent d'anunciar els fitxatges que faria, tant l'aspirant com el president Blancs es disputen l'honor de demostrar qui és més dur amb el Barça arran del cas Negreira. La barcelonitis com a principal arma electoral. Bones notícies.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 2 de juny de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que avui tornarem a tractar el mercat del Barça, que ha començat l'estiu amb força, tot i que ja es va estabilitzant. Sobre la figura del nou, avui introduïm el nom de Harry Kane, que no vol dir que sigui opció pel Barça. Ara, de seguida, la Tudela ens ho explica. I també tractarem la línia defensiva. Quins són els plans de Flick de cara a la pròxima temporada?
Vam començar... Vaja... A tota castanya, amb Flash Gordon, però és una mica allò d'arrencada de cavall, pas de burro, crec que en diuen. Ara la cosa s'ha normalitzat més i per Bernardo, Julián o qui sigui que hagi de venir, segurament ens haurem d'esperar una miqueta més. De seguida ho endrecem tot plegat amb Tudurri, Laia Tudel i Ramon Salmurri.
I el Barça de bàsquet visita des de les 7 la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit dels quarts de final de la Lliga CB. Ja sabeu que tenen el factor pista en contra, encara no ha començat el partit. Aquest partit el podeu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio. Mira, de fet, ja el sentim, són el Mancià i la Lloberes.
Avui és dia 2, doncs que dijous, Joan Penyarroia, hi ha minut de silenci, Joan Penyarroia, en Partizan, comença la final.
Atenció,
amb Dubai.
Mira, que tot costa i està connectant amb nosaltres.
Una salutació als amics del Tot Costa, a punt de començar aquest UCAM de Múrcia Futbol Club Barcelona, un Barça que recupera, i a més el 5 titular, a Youssoufa Fall, a més doncs, de Xenguelia, a més de Will Clyburn, també de Juan y Marcos i de Kevin Panther. Aquest és el 5 titular del Barça per enfrontar-se avui a l'UCAM de Múrcia. Recordem, és a un màxim de 3 partits, això, eh? Si avui
encara
el Barça
no ha
guanya...
començat, perquè estan fent un minut de silenci, no em facis dir per aquí.
Doncs,
molt bé, doncs connexió oportuníssima amb la transmissió que teniu a l'antena digital de Catalunya Ràdio, la transmissió íntegra d'aquest UCAM Múrcia-Barça, el primer acte de la sèrie de quarts, com ara explicava l'Ernest. Avui primer partit, segon dijous al Palau, i si n'hi hagués un, si fos necessari, un tercer, altre cop a Múrcia dissabte a la nit. Evidentment, us anirem informant aquí al Tot Costa de l'evolució del marcador a Múrcia.
El teniu al canal digital si voleu seguir íntegrament aquest partit, i ja els heu sentit, i a més el podeu veure per Esport 3. És a dir que us oferim totes les alternatives possibles per estar informats sobre aquest UCAM Múrcia-Barça. També avui jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, a les 9 del vespre, i demà serà el torn de la Penya, que també amb el factor pista en contra juga contra el Baskonia. Aquests partits d'equips catalans del playoff de la CB, afegim que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça, i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA. Tornem al futbol. A les pròximes hores, ja fa unes quantes hores n'estem pendents, que es podria fer oficial la incorporació de Mitchell com a nou entrenador de l'Àjax després de 5 temporades al Girona.
Pendent està l'Eduard Solà, que avui participarà d'un conclave aquí al Tot Costa amb la Susi Sala i amb el Jordi Grau Ramió per preguntar-nos, 10 dies després del descens del Girona, ja amb les ferides una mica mengen en calent, quin diagnòstic fan del que ha passat aquesta temporada a Girona i com veuen el futur, quan encara no sabem qui serà el substitut de Mitchell.
I la campanya electoral al Madrid, que s'anima, ara en parlaves, aquest diumenge són les eleccions a la presidència, i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona, ha confirmat que Raúl serà el pal de paller de la seva àrea esportiva, i d'altra banda, ja ahir a la cadena SER explicava que tenia dubtes sobre el vot per correu, la Junta Electoral de Madrid diu que no ha donat el cens electoral a cap de les candidatures.
Bé, això funciona, jo diria que funciona igual a tot arreu. Sí, tu cedeixes la informació a la Junta Electoral i és ella la que s'encarrega de fer el mailing. El que passa, el comunicat de la Junta Electoral és bastant dur amb Riquelme perquè li ve a dir que la data ja li va passar i que, home, que és una mica agosarat dubtar de la custòdia del vot per correu, però, en fi, evidentment Riquelme...
Bé, sempre hi ha aquesta sospita respecte al que està al poder, eh? No seria novetat, tampoc.
Que, vaja, a més, amb el vot per correu a Madrid s'han guanyat i s'han perdut eleccions històricament, per tant, en aquest cas és legítim que Riquelme desconfiï.
I el Roland Garros, tenis, Zverev ha superat Rafael Hodar per 3-16-0, 7-6, 6-1 i 6-3. El primer set semblava que donaria més batalla a Hodar.
Ha arribat a dominar 5-2 el primer set Hodar. Ha sigut en el moment en què he pensat Zverev no guanya ni quan tothom creu que guanyarà, però al final l'alemany i ara mateix principal cap de sèrie en concurs ha refet.
Ja és a quarts i s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre Joao Fonseca i Jakub Mensik. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Miranda Andreeva, que ha guanyat la romanesa Zorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, la teva cosina, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol, s'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer definitiu partit de la sèrie final. Està empatada a un triomf, el Sant Andreu opta la seva primera Lliga, seria la tercera pel conjunt mataroní.
Connectarem amb el David Ubach abans que comenci aquest partit, que podreu seguir-lo a la sintonia de, vaja, l'Esport 3, la transmissió televisiva, i també estarem pendents de la prèvia del Barceloneta Catalunya, la tornada de la final de l'Eurocup. A l'anada van guanyar del Catalunya per 14-9 i, per tant, demà el Barceloneta ha d'intentar remuntar si vol guanyar el que seria el seu primer títol continental.
I acabo amb motor. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona de Catalunya, que es disputarà la setmana vinent.
I que canvia, com sabeu, de nom. Durant anys i panys ha estat el Gran Premi d'Espanya, que aquest any se'n va a Madrid i, per tant, s'estrena aquesta denominació de Gran Premi de Barcelona de Catalunya. Ens ho explicarà tot plegat al tram final del Tot Costa l'Oriol Rodríguez. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs mira, avui us pregunteu qui fitxaríeu pel Barça, Julián Álvarez o Harry Kane? Si existissin les dues opcions, a vosaltres qui fitxaríeu pel Barça? Heu de tenir en compte totes les circumstàncies, òbviament, l'edat de l'un i l'edat de l'altre, que un li comprem a l'Atleti de Madrid, l'altre, si se'l pogués comprar, seria el Bayern. Vaja, vosaltres, en funció del vostre criteri, òbviament, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia de l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Que bé. Senyor Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Veurem d'aquí dues hores amb el bàsquet.
Avui el Sergi Soler tinc la sospita que serà com si no hi fos, perquè ja sabem que
ell demanant la pantalla.
Ell pateix per el comportament de totes les seccions del Barça. Bé, el futbol sala el tenim ben endreçat, l'hoquei no tant, i avui, de moment amb 5-5 al marcador, el Barça està jugant a la pista del
no sé què és millor, si caure a quarts de final amb l'UQAM o que el Madrid et passi tres vegades la mà per la cara a semifinals.
Home, jo diria que sempre arriba més lluny, no?
Sí, sí.
Sí, que t'elimini amb tot el carinyo per l'UQAM Murcia, que t'elimini l'UQAM Murcia a quarts.
L'any passat ja a quarts, però...
Bé, però vaja, després del que vam veure diumenge, costa ser optimista. En tot cas, anirem seguint el partit i intentarem que el Sergi Soler participi de la nostra conversa. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Tot en ordre?
No.
No? D'acord, doncs és veritat que hem parlat de la mudança abans, és veritat, sí.
Bueno, entre d'altres coses.
Entre d'altres, no, no és només la mudança.
És que jo, això del tot en ordre, O sigui, crec que els que diuen que sí, menteixen.
Podria ser.
No, no, estic segur.
O sigui, tu no et lleves mai amb aquella sensació de... Avui, més o menys, està tot ben controlat, no, eh?
Bueno, sí, que m'aixeco així.
Però, però al vespre ja t'ha passat.
Però després, quan si repasso el dia, me n'adono que no.
Molt bé. Quan acabi el programa de música que vull dirigir algun dia, farem un podcast de filosofia.
Mm-hmm. Quan vulguis.
Jo proposaré
jo no,
temes i...
Jo no en tinc ni idea, però puc
no, sí, puc i tant que sí, tot. Això ho pot fer tothom, jo crec. En fi, entrarem en matèria abans, però cal recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Però mira com canta el Rico, foli.
Ai, con càmera, el look take photograph, so mama no way, my code of chrome away.
D'acord.
Pels esports a Catalunya Ràdio. Tot costa una dècada.
Eren dies feliços en què el Miguel tenia ganes de cantar, ja veieu que avui no és exactament el cas.
Bueno, no
hem
posat res que es pugui cantar fins ara.
Com?
No hem posat res que es pugui cantar. Qui diu que d'aquí a...
Ojo que s'arrenca,
programa...
D'aquí a final de temporada et cantarà
voldries?
Alguna cançó.
Ara
no,
li farem la putada al Salva Pou perquè ja tenim triada la...
Jo només he fet una resposta a la teua afirmació.
Molt bé. Bé, doncs si en algun moment del programa trobes que hi ha alguna cançó interpretable, sisplau...
Sí, jo no... em deixo anar.
Efectivament.
Ojo que si em deixo anar soc perillosa.
Sí, sí. Bé, ja ho acabem de comprovar, tot i que entones prou bé, trobo. Vinga, va, fot-li.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now.
Avui el Salvà Pou ha insistit en encetar el programa homenatjant Clint Eastwood. Com sabeu, avui s'ha anunciat, no ho ha fet ell, sinó el seu fill, que tanca la seva carrera cinematogràfica llarga i brillant com poques, m'atreveixo a dir, i per la part que ens toca, firmant pel·lícules de temàtica esportiva com Invictus, o fins i tot i que no és ben bé esportiva, però parlar de boxa a Million Dollar Baby, i des d'aquí el nostre homenatge, el nostre reconeixement, i sobretot el del Salvà Pou, que ha triat aquesta cançó tan moguda que ha emocionat Laia Tudel, que es pensava que estava homenatjant el Trofeu Maria Canals de piano. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. No, jo he mirat el Salva i el Salva m'ho ha xivat aquí per les auriculars i he dit, d'acord. Yeah.
No, però la teva primera cara ha estat a mi posa'm la gossadera i no aquesta merda.
No, home, tampoc seria això, però clar, dic, home, què està passant aquí?
Són les 7, una mica la cama bunt, no?
La informació del Barça la tenim complicada, però no tant.
Normalment ajustem la selecció musical als teus gustos, però avui, si ens ho permets, hem passat l'homenatge al gran Clint Eastwood.
Home, només faltaria.
Per davant teu, ara de seguida el Salvat punxarà Bad Bunny o alguna cosa rara d'aquestes que... Què és això? Qui? Doja Cat. Ah, que ve el Primavera Sound. És veritat que divendres anem al Primavera.
Molt bé, fins aquí el Remedicat.
La Laia avui ve en una missió complexa que té a veure, sempre ho són aquest tipus de matèries, que és quan algun col·laborador del programa formula un dubte, una inquietud, com va ser el cas del divendres al Bernat Soler, que aquí estàvem parlant de Julián, si hem de pagar 100 milions o més per Julián, i dius, escolta, i Kane què? Perquè al Bernat, i a mi també, li agrada més Harry Kane que Julián Álvarez. I la missió de la Laia avui era saber quins punts de contacte hi ha entre el Barça i Harry Kane com a alternativa a l'operació Julián Álvarez.
A veure, Harry Kane és un dels noms que, dels tres noms, diríem, que estaven a la llista del Barça per reforçar la davantera. És un nom que agrada al Barça, un davanter tipus Lewandowski, un golejador. El club és un perfil que els encaixa com a reforç de nou, sobretot, per, ja ho hem dit, pel seu rendiment golejador. Els últims mesos, per això és cert que el Barça doncs, va fer consultes i ha estat fent consultes amb l'entorn de jugador, del jugador de Harry Kane, però una de les últimes consultes ja va rebre el missatge de que el jugador no volia moure's del Bayern de Múnich. I a partir d'aquí, el Barça és quan ja va considerar que aquesta seria una carpeta difícil d'afrontar el fitxatge de Harry Kane, d'entrada perquè necessita, sobretot, és bàsic que el jugador vulgui moure's. I en una de les últimes consultes, la resposta que van rebre per part de l'entorn del jugador va ser que no voldria sortir. Tot i així, és cert que internament al Barça ja veus que segueixen apostant o que seguirien apostant per aquest fitxatge de Kane perquè creuen que el rendiment golejador i el preu pel qual tu podries treure Harry Kane doncs s'acostaria segurament més al que ara mateix podria necessitar l'equip que no pas com una operació, com ara en parlarem també i donarem més detalls de Julián Álvarez. Que...
El preu també, eh? O sigui, el preu seria, estaria per sota el de Harry Kane en cas
estaría
que el jugador volgués venir.
Estaria per sota del de Julián, el de Harry Kane. Sí. Sí.
Home, el de Julián estem parlant de 100 cap amunt costa.
Sí, sí, però és que a mi Harry Kane em sembla molt millor que Julián Álvarez.
Però l'edat de Kane és 32, Julián és molt més jove.
Una operació d'aquestes és absolutament una variable que els clubs tenen molt en compte. Potser tu no, però els clubs sí.
No, no, jo, la meva primera variable és que un jugador sigui
dir,
molt bo.
És a dir, Lewandowski, que el van fitxar per 40 més 10, tu amb 26 a Lewandowski no el treus del Bayern, o amb 28 no el treus del Bayern per 40. El vas treure per 40 perquè tenia 33 anys. Kane en té 32.
No, no, a mi em sorprèn que sigui més barat, però en fi, ja entenc el que dieu.
Sí, a partir d'aquí, per tant, Harry Kane sí que és cert que és un jugador que agrada al Barça, que ha estat una opció, que s'han fet les consultes corresponents, però que en les últimes consultes i les últimes actualitzacions que hauríem de fer d'aquesta carpeta, pel que ens diuen des del Barça, és que partint de la base que han rebut aquesta resposta que el jugador no voldria moure's, doncs a partir d'aquí és una carpeta que la tindríem bastant apartada, no oblidada per això, però apartada.
Per tant, ara mateix, a 2 de juny, la inquietud de Bernat Soler està desatesa. No hi ha Harry Kane
a 2 de juny. Està, diríem, compartida amb gent del Barça, que estaria d'acord amb ell, però ara mateix no serien les prioritats i estaria desatesa, exacte, sí.
Per tant, Julián Álvarez continua la pole position i què més en sabem?
Julián Álvarez, l'Atlètic de Madrid és evident que no ha fet ni cas de l'oferta presentada del Barça, malgrat que es tracti d'una oferta que estem parlant de 100 milions d'euros, que no han presentat una oferta de 25, però tot i el silenci del club matalasser i els tuits de divendres, recordeu que ja els vam repassar, doncs bé, el Barça segueix veient l'opció de Julián com a més que possible. Entenen i que tot el que està fent l'Atlètic de Madrid, declaracions incloses de Cerezo, ho veuen com una estratègia que el club matalasser ha de fer de cara a la seva afició. De moment el Barça s'agafa la paraula del jugador que els ha dit que ell vol jugar al Barça, ni Arsenal, ni PSG, ni qualsevol altre club, que ells només vol al Barça, i aquesta és la seva força a l'hora de negociar. De fet, el jugador es va explicar i va transmetre al Barça que ell, el gener, va tenir i tenia el compromís de l'Atlètic de Madrid que el deixarien sortir a final de temporada, que en unes de les converses que va tenir el jugador a finals de desembre, mes de gener, li va dir l'Atlètic de Madrid que acabés tranquil la temporada i que a final de temporada, si era el que ell volia, el deixarien sortir.
Clar, el tema és que deixar sortir és una matèria molt àmplia.
Clar, perquè... no hi ha clàusula de sortir d'aquí, eh? Vull dir, és que et deixarem sortir clàusula... i escoltarem les ofertes per tu.
La clàusula, que és l'únic que hi ha negre sobre blanc, crec que són 480... Bueno,
500. La clàusula és 500. Sí, per tant... No, però quan tu dius el compromís de deixarem sortir, evidentment...
Ja. El preu de mercat.
Que negociaràs per ell. No que remetes a la clàusula. Però l'Atlètic de Madrid, recordem Mateu Alemany, que és el director esportiu, és el primer que és conscient que tampoc es pot retenir un jugador que no vol ser al club, que això és el que ha estat dient Julián internament a l'Atlètic de Madrid fins ara. Seran negociacions llargues per tot el que hem dit de que també l'Atlètic de Madrid necessita crear el seu relat de cara a la seva afició. El Barça de moment espera, però en algun moment sap també, i això ja ho està preparant, que hauran de fer una nova oferta més alta. Ara, també és cert que Deco treballa amb altres noms, i ja no estem dient la carpeta de Harry Kane, més enllà de Julián, de João Pedro, que ja en va treballar. té altres alternatives també per, si de cas aquesta operació doncs s'allargués tant que arribés a un punt de que no pogués continuar.
Bé, en tot cas, l'escepticisme, per dir-ho així, al voltant de Harry Kane, per qui el Barça ha preguntat, es torna en un relatiu o un moderat optimisme quan pensen en Julián Álvarez, malgrat tota la gesticulació, que no sé si és gesticulació, però que hi ha hagut en els últims dies...
No, això és com ho considera o entén el Barça,
És que quan estaves explicant això estava pensant què és el que dèiem de l'Atlètic Club amb Nico Williams. Estan gesticulant perquè no es pensi la seva gent que no han defensat el Corral i al final el van acabar...
Sí, però aquí quan fas aquesta comparació et diuen... Quan ho comparen, diuen que és molt diferent l'actitud de Julián cap a ells, cap al Barça, que la de Nico.
Home, Nico va enviar el representant aquí a vendre'ns-el, eh?
Sí, però ells, el que els ha transmès el jugador...
Se'l creuen més.
Sí.
D'acord, està més compromès amb el Barcelona.
A 2 de juny.
Molt bé, doncs aquesta és la última actualització a les 7 i 20 minuts d'aquest 2 de juny de la matèria del nou, que... No va dir serà el segon fitxatge del Barça, no ho sé, perquè pel mig ja sabeu que hi ha la carpeta Bernardo Silva a la safata d'entrada esperant per ser rebuda per Hansi Flick. Sergi, Anaïs, Miguel, no sé si preguntar-vos si fitxaríeu abans, és el joc que fem avui als oients, però bé, ja que hi som, fitxaríeu abans Harry Kane que Julián Álvarez?
Ara el Barça necessita un golejador i aquest home que acabo de mirar ara n'ha fet 61, aquesta temporada, i 41 la temporada passada.
Volada, sí.
61, jo no recordo el Barça, només... Messi va fer 72 a l'últim any de Pep.
Per això, a mi m'ha sorprès quan la Laia ha explicat això del preu, perquè Harry Kane tenia una clàusula escapatòria fins al gener, sí, crec, de 65 milions, i un tio que fa 60 gols en una temporada, seria sorprenent que el venguessis per 80, crec jo, eh? Però vaja, teniu raó que té una edat.
Però com que ara ja la clàusula teòricament ja ha expirat, no?
Per això.
Ell no s'està postulant per sortir d'allà i se'l veu feliç i creu que pot ser candidat a guanyar la Copa d'Europa al Bayern amb els jugadors que té al costat, jo el fitxaria, Harry Kane, ara. Però això no treu que Julián Álvarez sigui un futbolista que m'encaixa perfectament per la forma de...
Una cosa no treu... Estem parlant...
Harry Kane... És golejador i juga com els Àngels a 30 o 40 metres a la porteria.
Sí, la pregunta no és per menys tenir Julián Álvarez. Mm-hmm. Estem parlant de dos grandíssims futbolistes. I aquí ja va a gustos. És veritat que si et poses a mirar números no hi ha color, però hi ha altres variables com l'edat o fins i tot l'encaix futbolístic. Anaïs, Miguel.
A mi és veritat que Harry Kane potser goleja més, però per edat i perquè crec que en el projecte del Barça de Flick s'assemblarà més al Julián Álvarez del City que no pas al d'aquest any de l'Atlètic de Madrid, que és veritat que ha fet 8 gols a la Lliga, 10 a la Champions, 20 entre tota la temporada, però crec que també la manera de jugar del Barça li encaixa molt més a Julián que no pas la de l'Atlètic de Madrid, és a dir, tindrà moltes més ajudes, no és el mateix jugar amb Fermín, amb Lamin, amb Olmo, amb tots aquests migcampistes que l'ajudaran a augmentar aquesta producció golejadora, que l'ecosistema que té muntat ara, que, vaja, quan no defensa, ataca, però que hi ha moltes fases del joc de l'Atlètic que se la passa defensant. Llavors, me l'imagino en l'ecosistema del Barça i per l'edat i pel que se li pot esperar, jo diria Julián, però per un tema de projecció i d'edat, tot i que em rebenta haver de que el Barça hagi de pagar entre 100 i 120 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid.
Com deia,
és un club que ve.
Com deia un cap meu fa uns anys ja haver vingut abans.
Sí, però... I ara em fa molta gràcia que s'hagi muntat tot aquest espectacle quan de faltes de respecte, em refereixo als tuits de l'Atlètic de Madrid, quan han sortit frases de Julián dient que al final li vaig haver de dir a Giuliano, deixa, digue-li al teu pare que no em truqui més, que aniré a l'Atlètic de Madrid. Vull dir, això ha passat i s'ha dit. Clar, vull dir, és més vell que anar a peu. Llavors, què anem ara muntant? El tema és què fem amb aquests tuits si aquest fitxatge s'acaba tancant. Què fem? Muntem un mosaic?
L'Atlètic de Madrid va anar molt fort en aquest sentit.
Clar, és que penses, què fem? Perquè és un ridícul, entre cometes, interessant, després
jo
de tot
anys,
el xou.
Fa anys que crec, molts anys, que crec que Harry Kane és el millor nou d'Europa, el millor...
Més que Haaland, per exemple.
Sí, el millor nou del món i, indiscutiblement, el millor nou que existeix. pel Barça. Sap jugar a l'espai, sap jugar dins de l'àrea, va bé de cap, té un toc de pilota tremendo, és infal·lible als penals. Com que entenc que això és una mica de joc, perquè ja ens ha dit la Laia que no hi ha res a pelar, jo per descomptat fitxaria Harry Kane. Ja l'hauria fitxat fa molts anys, però entenia llavors i entenc ara que deu ser una quimera i un projecte impossible concretar una operació com aquesta, però per mi, diguéssim que em moriré amb les ganes de veure vist jugar Kane al Barça.
Doncs tenim una julianista, tot amb matisos, una julianista i dos que carreguen cap a Kane per qualitat.
No d'ara, ja insisteixo que jo no és, no és d'ara, eh? Quan era el Tottenham...
Però no has abandonat la condició de Kaneista.
Jo a Kane no li faria tampoc, ni de bon tros.
Ni segurament el Sergi i el Miguel tampoc a Julián, però hemos venido a jugar. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
La pregunta que formulàvem avui...
Afegem algunes alternatives respecte... L'hem ampliat, jo he dit que no Julián, i és cert que, tenint en compte que el que ens explica la Laia és que amb Kane hi ha poca opció a dia d'avui, l'hem ampliat amb Haaland i Mbappé, sense tenir limitacions econòmiques, no, Sònia? Sí. Qui fitxaríeu?
Correcte. Doncs mira, amb un 38% Haaland... Julián Álvarez, 31%, Harry Kane, 27%, i Mbappé, 4%. Està la cosa repartideta, menys Mbappé.
Però guanya Haaland...
Sí, sí, amb una mica de marge.
I Julián està... Vaja, és molt justet, però està per davant de
Harry Kane.
Doncs jo t'haig de dir que a dia d'avui, per mi... És a dir, crec que és més il·lusionant pel Barça fitxar Julián o Kane que Haaland. Crec que els hi encaixa, per l'estil de joc del Barça, li encaixa molt millor Julián o Kane que no pas Haaland. Potser estic una mica condicionada pel que li he vist a Haaland, sobretot quan juga contra el Madrid.
Sí, el que passa... Però
perquè és veritat que es fa un tip de fer gols a la Premier.
Mira que Haaland ha fet gols amb el City. Jo crec que encaixa millor en l'actual Barça que en el City. Perquè és un jugador que en cursa i amb espais, que és com intenta atacar el Barça la majoria de vegades, és una bomba.
Va deixar molt freda els enfrontaments amb el, amb el Madrid.
És que hi ha hagut, insisteixo, tot i que
no
s'ha fet
any
un
més,
tip de fer gols amb el City, i fins i tot el City ha hagut d'esperar que fitxés Haaland per guanyar la Champions, però hi ha hagut molts moments en què el domini del City ha estat contraproduent pel joc de Haaland.
Com si fos Ibrahimovic a eliminatòria amb l'Inter, no?
Una mica això. Deia Sònia.
El Damià diu, Harry Kane és sens dubte el millor killer, però té 32 anys. Seria un segon Lewandowski? Possiblement sí, però pagar 100 milions d'euros per un jugador d'aquesta edat evidentment no es pot fer, però si vingués com a Van Lewandowski m'hi tiraria de cap. Crec que encara donarà 4 o 5 anys top. El Pam Tomata diu, Kane és el millor davanter centre actualment, tot i que és més gran, pot jugar 3 anys a gran nivell. Haaland s'escapa al pressupost, Julián Álvarez és molt bo, però preferiria un rematador. Mbappé no és un davanter centre. A Instagram, l'Aleix diu, si es pogués triar Haaland amb la situació actual, Kane molt millor que Álvarez. L'argentí no és un nou i ja tenim a Olmo, Fermín i altres que poden jugar en la seva posició a millor preu. El Guillem diu, Haaland, sense cap mena de dubte, jove, ràpid, marca molts gols i sap que si vol guanyar la pilota d'or ha de venir al Barça. El Narcís diu Mbappé o Julián, qualsevol dels dos. L'un té molt gol i desequilibri i l'altre és intel·ligent i combinatiu. I acabo amb la Cèlia, que diu, crec que Haaland, però si tingués 3-4 anys menys en aquests moments, Harry Kane. El que tinc clar és que jo no pagaria 120 o 130 milions ara mateix per Julián. Per mi està molt sobrevalorat.
Doncs, malgrat aquesta última opinió, Haaland... Julián i Kane són el podi de nous que us proposàvem avui i que heu votat als nostres oients. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Laia, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Adéu.
Per cert, abans de canviar de terç, ara anirem amb la defensa. L'Oriol, un oient, m'escriu que Clint Eastwood encara va fer una altra gran pel·lícula de temàtica esportiva, que aquí la van titular Golpe d'Efecto, però que en origen es deia Trouble with the Curve, Problemes amb la corba, que és una pel·lícula de béisbol que quan me l'ha recordat recordo que era fantàstica. En fi, és per fer capicua i per rebre i acomiadar Laia Tudel.
Molt bé, no, els oients sempre fantàstics.
Sí, estic treballant aquesta plaça a la finestra indiscreta.
Moltes places vols tu.
Bé, m'haig de buscar el futur. Laia, gràcies.
Adéu. It's a kind of magic.
It's a kind of magic. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Kind of Magic, una mica de màgia, la que de moment està tenint el Barça a Múrcia, 7 amunt l'equip de Xavi Pasqual a l'Equador del segon quart, 21-28, gràcies a un triple que acaba de clavar Brizuela. Mira, una altra recuperació defensiva del Barça. És evident que avui el Barça no està com diumenge. 21-30, 9 amunt, 5-10 pel descans. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Laia ens ha parlat de la davantera, el Salmu ens parlarà de quins plans té Hansi Flick per la defensa 26-27 del Barça.
Sí, perquè hi ha coses. A veure, ara mateix el Barça compta amb 9 futbolistes per la temporada vinent a nivell defensiu. Valde, Gerard Martín, Cubarsí, Araujo, Christensen, Eric, Koundé, Héctor Ford i Xavi Espar. Coses. Aquí el primer que hem d'encarar és el nus del central. Hi ha un acord per la renovació d'Andreas Christensen. Està tot acordat, tot pactat, però signar aquest acord, fer-lo efectiu, ara mateix no és una prioritat per cap de les dues parts. Es tanca per petició expressa de Hansi Flick, però diguem-ne que, d'acord, estem d'acord, doncs ja ho executarem quan arribi el moment.
I una això... pregunta, ara potser t'agafo. Dinamarca va al Mundial, no?
No.
Ah, la van eliminar.
D'acord, els penals, crec, contra...
República Txeca?
Sí. Ah, té raó. Per tant, no hi ha variable. No, és que ara, se m'han sès a la llum i he pensat, a veure si Christensen fa un bon Mundial i pensen trobar una opció millor, tot i que la del Barça sempre...
No, és important això, perquè el Mundial pesa a l'hora d'aquesta configuració de la defensa del Barça de la temporada vinent. Ho dic perquè això ara mateix deixaria enllestida la carpeta dels centrals. Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen. Serien els quatre centrals del Barça de cara a la temporada vinent. I si
ja
no hi ha...
Gerard Martín ja el comptem com a central només, eh?
Sí. I si no hi ha cap sortida, no es portaria a ningú. O almenys ara no és la prioritat. Ara hi ha altra feina, que és bàsicament el nou i Bernardo Silva, i després hi entraríem en el tema del central. Ara bé, si el Mundial, per exemple, Ronald Araujo fa un gran Mundial i rep una oferta que a ell li interessa molt i que al Barça li va bé, doncs aleshores sí que es buscaria la incorporació d'un central. Però fixa't que te n'he dit quatre i n'hi ha un que no he dit, que és... Eric García. Per què? Doncs perquè en la planificació de la propera temporada Eric parteix com a lateral dret. Eric García seria lateral dret de l'equip la temporada vinent. Una posició en la que hi són Eric i Koundé, a hores d'ara. Això vol dir que Koundé es quedarà al 100%? No. Si hi ha una bona proposta, tant per Koundé com pel Barça, es podria estudiar una sortida. Aquí recordaràs que al principi també t'he parlat d'Héctor Ford i Xavi Espar, vull dir que és una posició que el Barça li permet jugar. A Eric se'l considera un jugador molt important, no només pel seu nivell esportiu o pel seu rendiment esportiu, sinó per tot el que representa dins del vestidor i, diguem-ne, en la gestió del grup. No sé si m'explico.
Sí, t'expliques molt bé, però jo m'he quedat atrapat en que... Entenc que és segurament per necessitat, però que Eric és central d'origen, a la planificació original ja surti com a lateral. És a dir, una altra cosa és que se't lesioni Koundé o que el necessitis de mig centre, però a mi no deixa de xocar-me que no planifiquis la temporada pensant en Eric com a central.
A veure, el segon millor central de la plantilla qui és? Si no el primer, Eric García.
És evident que qui planifica no ho deu veure com vosaltres.
Si pel que sigui la temporada, o sigui, l'estiu acaba amb Koundé a dins de la plantilla del Barça i Koundé dona un bon rendiment al nivell del Koundé no d'aquesta temporada, sinó de l'anterior, tampoc descartis que la temporada pugui acabar amb Koundé, Eric, vull dir, Eric acaben jugant de central, però que ara mateix, tal com està dibuixat el tema, Eric és lateral dret. I ens queda una altra posició, que és el lateral esquerre, perquè aquí hi ha coses i coses importants. També ara mateix és una posició que ocupen Cancelo i Balde. Tema Cancelo. El preu de sortida que ha fixat l'Al Hilal són 15 milions d'euros. Recordaràs que ell té una clàusula de 30 o la xifra... El preu que ha fixat l'Al Hilal són 15 milions d'euros, que és un preu que el Barça considera raonable. Aquí el que es treballa són dues fórmules per mirar de poder-lo inscriure o per que l'operació tingui el mínim impacte possible. La primera, els anys de contracte que li fas. Si és un jugador de 32 anys, si tu li fas un contracte de 2 anys, que seria el més lògic, et queda una amortització de 7,5 més la fitxa, podries fer-li un contracte de 2 més 1, i amb això s'està jugant també una mica. I després hi ha una altra variable, que és un altre futbolista de Jorge Mendes, que és Marc Casado. Si l'Al Hilal fa efectiu l'interès que té, perquè el té en Marc Casado, doncs es podria arribar a una mena d'acord, anem a suposar, per exemple, 15 milions d'euros més Cancelo per Marc Casado. Doncs això seria una oferta que el Barça potser veuria amb bons ulls.
Per tant, taxaries a Casado en 30.
Exactament, sí.
Optimisme. Bé, sense saber...
L'Atlético tassa Julián en 150.
Ja, sí, sense saber si optimisme. Casado... Potser sí que ho saps tu, si vol anar...
O sigui, que Casado vol sortir si vol anar a l'Al Hilal, ho desconec.
Molt bé.
I després hi ha la carpeta d'Alejandro Balde. El Barça estaria disposat, efectivament, a escoltar ofertes per Balde. De fet, el club blaugrana ha sondejat ja el mercat, ha sondejat diferents laterals esquerres davant d'aquesta possibilitat. Un d'ells, Alejandro Grimaldo, l'altre, per exemple, Marc Cucurella. Un Cucurella que té moltes propostes i molt interessants aquest estiu, que és probable que acabi sortint del Chelsea, tenint en compte com és del Chelsea, que no ha entrat a Champions, que li queden 2 anys de contracte i que la situació és un punt delicada i que la seva sortida podria estar al voltant dels 40-50 milions d'euros. Doncs s'ha sondejat a Marc Cucurella, que és un futbolista que agrada molt tant a Hansi Flick com a Deco, però això sí que va condicionat al que pugui passar amb Alejandro Balde.
Molt bé. No vull dir cap incorrecció. Els futbolistes del darrere pels quals el Barça no estaria disposat a escoltar, Balde, Araujo i Koundé.
Sí.
Seria això, tot i que de moment són jugadors amb contracte i la planificació està feta amb ells aquí.
I que és un segon calaix, diguem-ne, que ara mateix hi ha d'altres prioritats, és a dir, quan Deco comença el dia, obre l'ordinador i mira la llista de tasques, la que queda sempre al final és una mica el sistema defensiu. Potser la que menys la Cancelo, perquè s'ha de concretar, però que abans tens el tema del nou, tens el tema de Bernardo Silva, tens les sortides tant de Casado com de Bardaggi, o evidentment també de Rashford. Tot això ara mateix és bastant més prioritari.
És a dir, el central és una necessitat però en cap cas una prioritat.
Exactament. Sí.
Molt bé, Sergi, Miguel, Anaïs, què us sembla? Perquè hem estat tot l'any parlant de fitxar experiència a l'eix de la defensa, Bastoni, i vaja, pel que dibuixa el Salmo pot ser que acabin arribant ofertes per aquests jugadors, però la veritat és que
entenc perfectament
sembla bastant estable,
no? De les prioritats.
Sí, home, evident.
I hi ha coses més urgents per fer al Barça. Ha estat tan obert, hi ha tantes possibilitats de que entrin i surtin jugadors, que a 2 de juny tancant-se el mercat el 31 d'agost... fer previsions és bastant,
queda molt,
és bastant complicat.
Sí, però és interessant la planificació.
A mi que m'ha semblat bé que l'Eric sigui indiscutible, que Cubarsí sigui indiscutible.
Jo és que no tinc la sensació que Eric, si el planifiquen com a lateral, sigui indiscutible.
Jo crec que és indiscutible perquè jo crec que el qualifiquen com a tercer marcador, tal com juga el Barça.
Bueno, és el que era Koundé.
Bueno, sí, però ell està al davant de Koundé i és també marcador. Jugarà més a la dreta, però en realitat és marcador, perquè de mig cap en amunt la banda s'irà per la 20.
Sí, sí, això és evident.
Per tant, no és tan urgent el tema de...
El que dic és que Eric ho ha fet molt bé quan ha jugat de lateral, vaja, ho ha fet bé
a tot arreu.
A tot arreu. Però jo tinc la sensació que Eric jugant de lateral pateix. És la sobretot defensivament, és la meva sensació, i que, com diu el Sergi, a mi em sembla millor com a central que com a lateral, que passa per necessitats, per...
A mi m'agrada de tot, i m'ha agradat també quan he jugat de mitjentre.
També, també, sí, sí.
També, també. No, a mi el que em sembla increïble és que en tot aquest esquema la parella Gerard Martín Pau Cubarsí sigui ara mateix la més consolidada, i que estiguem parlant de tants futbolistes que podrien sortir, que cap d'ells sigui Gerard Martín, que possiblement
de
fa un any diríem tot el contrari.
És inconmensurable.
No, és increïble.
Va començar per ser un jugador per acompanyar, com al seu moment podia ser Oleguer, i ha acabat
guanyant-se
un lloc, no solament un lloc, sinó un lloc amb una posició que no era la seva.
Correcte.
I això parlem molt i molt bé de la seva projecció i el seu creixement i la seva disciplina tàctica. Té una cosa, Gerard Martín, que és elemental, que és tan elemental que la té molt poca gent. Ell fa el que ha de fer, res més.
I que no es lesiona.
No es complica la vida.
Sí, sí.
Fa el que sap fer. I si els altres s'emporten els honors... Ell sap, fa el que fa bé, el que sap fer bé. I què passa? Que és un jugador que no tira un 9 o un 10, però cada partit és notable, i no baixa del notable.
I li suma molt al col·lectiu.
I té un rendiment constant i permanent que el fa ser un jugador, ara mateix, per estar a la plantilla del Barça amb honors.
I pel que fa a la planificació, a mi m'agrada veure que el Barça té pla A, pla B, pla C... Que estem a...
Home,
què? A dos de juny, ja has fitxat a un futbolista, tens molt clar el que pot passar, el que voldries que passés, o el que no passarà, per molt que tu ho contemplis, perquè la realitat és que cap d'aquests jugadors vol marxar del Barça, i és veritat que estàs davant d'un estiu molt interessant, perquè també tens un Mundial, no? I et serveix per revaloritzar-te. El més sorprenent a mi em resulta...
Cap vol marxar del Barça, però els tres casos que has matat al Salmurri és molt evident que o pugen al nivell o aquest any tindran dificultats per jugar. Valde ja les ha tingut. Araujo és un cas particular, si voleu.
I Koundé
va acabar arrufant el nas perquè es va quedar suplent al Clàssic.
És que clar, les desconnexions de Koundé d'aquesta temporada...
Sí, però també les tenia la temporada anterior.
Sí, però aquest any jo crec que l'he vist pitjor.
Ha baixat bastant en atac. L'any passat va tenir molta més presència i efectivitat també, a vegades.
Marcava
gols. Sí, sí. Aquest any...
Un que va valer una copa.
Està bastant per sota del nivell que va demostrar. Ara, pot ser puntual, això ja ho valorarà qui ho hagi de valorar, però, en principi, avui jo no el consideraria titular del Barça.
I em sorprèn molt la renovació de Christensen. Ja sé que és tècnicament un gran central, que es va lesionar, que va fer un esforç també perquè poguessin inscriure en el seu lloc, i que tècnicament segurament és dels millors centrals que tens ara mateix, i entenc el moviment, però clar...
És una mena d'acte de fe, no?
Sí.
Fas un acte de fe que no tornarà a lesionar i que podràs comptar amb ell de manera regular, cosa que no ha passat, estigués lesionat o no.
Correcte. Bueno,
i el pes de l'experiència... amb una plantilla tan jove com aquesta,
sí,
marxant,
sí,
per exemple, a Lewandowski, que seria un altre exemple de jugador veterà que té cert pes al vestuari i pot ensenyar modos als joves, pues potser és...
Quan ha estat bé, Christensen ha tingut bons...
Sí, però el problema és aquest, és que
no
té regularitat, no hi pots comptar gaire. No, segurament, numèricament, si no el tens a ell, hauràs d'anar a buscar un altre central i trobar... ara amb ell, al cap i a la fi, ja el tens, és una renovació a la baixa. Trobar un futbolista d'aquestes característiques segurament et costarà diners que ara vols destinar a altres posicions. Exacte. Suposo que és la decisió més còmoda.
És una concatenació d'elements que favoreixen la continuïtat d'un...
Però és veritat que resulta sorprenent, eh? Que, perquè en els dos últims anys jo crec que...
Però és que tot,
inèdit.
La vida és... té un component conjuntural importantíssim.
És a dir, que no hi ha hagut manifestacions a la Diagonal quan Christensen no ha jugat.
No.
És més, han passat èpoques que dius, ostres...
aquesta temporada l'hem oblidat, certament, sí, que estava la plantilla.
I ningú està demanant que jugui Araujo, amb la qual arriba un moment que jo crec que hi haurà moviments, i Deco sap que hi haurà moviments a la defensa. Sí, jo no em crec que la defensa actual sigui la que comenci la temporada, la que sigui quan tanqui el mercat a l'1 de setembre.
A mi em crida l'atenció perquè he començat per aquí. Hem parlat de l'experiència, hem parlat de les vermelles en partits claus. Que comencis la temporada, i segur que hi ha altres prioritats i que és més necessari fitxar un nou. No sé si era més prioritari fitxar Flash Gordon, però...
Flash Gordon, que te'n dius... Enfotente.
No.
És un jugador excepcional per a aquest equip.
Sí, però...
Des del meu punt de vista. Però... Jo el segueixo perquè, com tots sabeu, el meu equip és l'Everton.
És de l'Everton. No ho dic enfotent-me, al contrari, sí que dic que des del meu punt de vista, pel que jo li he vist a l'equip aquesta temporada, un central li feia més falta que un segon extrem esquerre, però és la
Depèn,
meva...
Depèn, perquè tu saps si continuarà Rafinha.
Ah, és el que dèiem l'altre dia.
Jo sé que Rafinha ha dit que no se'n vol anar.
Bueno. L'estiu és molt llarg.
Ah, d'acord. No, clar. És que si tu fas...
Però de moment ja tens...
Si tu planifiques amb la hipòtesi que Rafinha se te'n pot anar, llavors és un fitxatge collonut. Si no, a mi em costa d'entendre.
De moment, com que Rashford, lo normal és que no paguis els 30 milions d'euros, ara...
No, clar.
Doncs de moment ja tens Gordon, que a nivell de mobilització, impacte, edat, salari...
No, i que hi ha més que passa aquesta temporada quan Rafinha s'ha lesionat.
Evidentment.
No, aquí poses...
Clar, és que necessites un reforç aquí darrere. Sí, a mi també, però no...
Al darrere hi ha un Mundial, Koundé pot pujar el seu valor. Araujo, jo crec que si fa un bon Mundial pot enganyar amb algú. Home, sí, no, sí. O sigui,
i amb un equip que jugui d'una altra manera que el Barça, més pujarà de valor, perquè estarà menys exposat que el Barça.
Però quan, i a la manera de jugar que juga a Uruguai, en Bielsa és una mica similar al Barça, però
sí,
vaja,
perquè serà
és diferent.
És que avui ho pensava, serà titular, és titular,
com a, i potser com a lateral dret.
Ah.
Però vaja, a la Premier et paguen 40 o 50 quilos.
Per Araujo?
Sí, tant. Wow. Si fa un bon Mundial, si van pagar 30 o 35 per Jerry Mina, perquè va fer 3 gols amb Colòmbia el 2018.
Jerry Mina va fotre 3 o 4 gols.
3 gols va fer.
Va fer el Mundial de la seva vida.
Ja, però que vull dir que és el que es veu més.
Però que valia Araujo fa un any i mig, que el volia la Juve i que va estar dubtant, encara que ell negués, amb aquelles converses que es van veure a la Supercopa el mes de gener...
No, ara no t'ho pagaran.
Ara no t'ho paguen. Ara, tant no, però entre el que val ara i el que pot valdre d'aquí un mes i mig, bueno... Llavors et pots plantejar vendre aquest i a Koundé, si França fa un bon Mundial, que és esperable que arribi lluny...
Sí, però on vaig a parar jo és que si aquestes vendes no es produeixen, faràs més o menys la mateixa defensa l'any passat. I a mi em crida l'atenció, insisteixo, perquè ens van passar l'any dient que trobem a faltar...
Algo hi haurà.
A faltar a Íñigo Martínez i l'experiència...
Jo ho vaig dir i continuo mantenint... que es va notar moltíssim.
No, ho has dit tu, que és important, però encara és més important que ho deixés entreveure Flick.
Bueno, però jo vaig dir, el dia 1 vaig dir que tenia migranya des del moment que vaig sentir que marxava Íñigo Martínez.
També Íñigo Martínez, al final de la temporada seva ja va ser cap a baix, bueno, i ja tenia lesions.
D'acord, però s'ha de mirar el rendiment objectiu
necessites
i global.
Necessites un fill
que sàpigui jugar a futbol. Que també la gent se n'enfota el Bengal del passe de construcció. Mm-hmm. Amb el passe de construcció era el millor amb molta diferència. Mm-hmm.
Molt bé, doncs així està la situació de la defensa, que és que sembla més aviat un escenari d'estabilitat que no pas de molts canvis, però...
I qui porta Balde?
No, n'hi pot haver 3
Jorge
de canvis.
Mendes.
No, sembla que no. I n'hi pot haver 3 de canvis. Perquè poden sortir els 3 que he mencionat. Els
jo Araujo no ho veig.
On poden sortir 2, però estem parlant de 4 tios. Només que tenen 2, ha canviat el 50% de la defensa.
Sí, no, 2 ho
si renoven a Christensen,
però...
és que Flick, Araujo, com s'està demostrant els darrers mesos, no compta per res.
Sí, bueno, però és el que parlàvem abans de Christensen.
A 5 minuts estem patint tots.
També has de mirar com està i quines facilitats...
Que renovis Christensen i que Araujo, fins a nova ordre, continuï a l'equip... va en la línia de la defensa que ha acabat és la que començarà. Després, correcte, com diu el Miguel, l'estiu és llarguíssim i poden haver molts moviments, però vaja, per dir-ho d'una altra manera, que et sembli bé, de moment estem més centrats en la davantera que en la defensa.
A mi em sembla bé tot respecte a les opinions. Un en si fa més cas i un en altres menys. Però tampoc estic convençut de que jo el que dic tingui raó. Jo dic el meu pensament.
Que sí, que sí. Molt bé. Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Mercès,
que vagi molt bé.
Abans d'anar a la publicitat, el Sergi Soler assenyala el monitor i és que el Barça de bàsquet ha arribat al descans exhibint-se a Múrcia 30-46 de 16.
Això, quan s'acabi, parlarem de tot això.
Sí, home, però pel que ens esperàvem, la primera part és molt més que esperançadora.
Home, pràcticament remunta 8 punts amb una final en 30 segons.
Molt bé, doncs és una autèntica vergonya que el Barça guanyi.
Va molt bé, però...
Comença ja, sisplau.
A veure, si van guanyant de 16 al descans, què voleu que
digui? És bona notícia.
Desastre del Barça a Múrcia, hauria d'haver guanyat de 30.
Guanya de 16 al descans. No hi ha cap equip que hagi guanyat un partit al descans.
No, cap ni un.
Ni de futbol ni de bàsquet.
No, cap ni un, però tot són bones notícies. Brizuela ha fet 16 punts.
Està bé.
Anem a la publicitat. Si guanya el Barça de 16, tant de bo podem confirmar la segona part. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Pel picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiositat de les sue costruzioni.
Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Catalunya.
minuts i seran les 8 del vespre. Això és la cançó del Mundial, eh? Shakira. No me l'acabo de fer meva. Encara no ha començat el Mundial. Arbusà, bona tarda.
Bona tarda.
Arbusà és a la Rozas, pendent de la concentració espanyola de cara al Mundial. Dijous, Espanya-Iraq a la Corunya. Mentrestant, se succeeixen els primers entrenaments de l'equip estatal i també les compareixences de diversos jugadors. Avui, per exemple, Arbu, hem pogut escoltar Dani Olmo.
Sí, mira, ara en marxa l'entrenament d'aquesta tarda. Avui n'hi havia dos, un al matí i un a la tarda. Podem explicar que Lamine Yamal encara no s'entrena amb el grup, que ho fa en solitari, al marge, està fent treball de recuperació i de readaptació, que és el que està previst aquests dies, tot i que, pel que sabem, està anant molt bé. A la selecció espanyola el veuen molt bé, a més el veuen molt tranquil, molt content. Ja vam sentir de la Fuente aquests dies que deia que va tot molt bé. Rodri també ahir deia que el veu molt bé. I avui Dani Olmo, que pel que veu i pel que sap d'allà dins, doncs també confirma que Lamine Yamal està evolucionant molt bé d'aquesta lesió.
Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
Avui falten 13 dies, si no m'equivoco, pel debut d'Espanya contra Cap Verd.
Cap Verd.
El dia 15.
6 de la tarda a Atlanta. 6 de la tarda d'aquí.
Atlanta.
Sí, ho pronuncien una cosa.
Atlanta.
D'acord, ja ens ho prendrem.
No, és que sí, els sí. Que vam estar fa anys al Mundial als Estats Units.
Clar, el Mundial del 94.
Hi havia seu a Atlanta el 94?
No ho sé, però jo vaig aprendre a dir Atlanta.
Ah, molt bé.
Home, segur que era una de les seus, no?
No em sona gaire.
No? Jo vaig estar a Chicago, bàsicament. Boston... Chicago, Washington i New York.
Després va haver-hi els Jocs Olímpics, que també van ser a Atlanta,
sí,
96.
Aquest sí.
Aquest sí.
Molt bé. Ara no sé què estàvem dient estàvem fent referència als dies que queden per el debut espanyol, que vam començar dient el tercer partit i jo cada cop tinc més colla avall, que veurem Lamine bastant.
El veuràs 10 minuts contra Cap Verd, mitja horeta contra l'Aràbia Saudita i all in, és a dir, 90 minuts contra Uruguai.
De la Fuente va entendre que el tercer partit era la titularitat, però que abans ell ja pot anar fent.
Si són només 10 minuts contra Cap Verd, ja firmo. Què més, Arbusà?
Olmo, que portarà el 10, ahir a la Federació Espanyola va fer pública la llista de dorsals. Olmo amb el 10, es manté el 10, per tant la Lamine Yamal durà el 19, manté el 19, i mira que a nivell de màrqueting, doncs, per la Federació Espanyola hauria estat millor, segurament, doncs, que la Lamine Yamal portés el 10, el número de crac, i avui doncs, Olmo ha defensat això d'un dorsal que diu ell que no li pesa.
A ver, tortas de puertas para dentro no hay, yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia adentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa, y creo que tampoco fue del todo mal, así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si está yendo todo bien.
Molt bé, doncs Dani Olmo, que ha preferit quedar-se al 10.
Com ha de ser incòmode, per Olmo, que saber que no, que des de fora tothom pressiona perquè li se deixin a la ment.
Però, bé, això va com va.
És que també es poden dignificar uns altres números, eh?
No, està clar, i jo crec que el 19 de la ment és el 19, és el seu número també al Barça.
És maco.
Sí.
Mantenir una connexió.
Bé, a mi el que em fa pensar això és que ell
per
ha
exemple,
dit...
m'agrada el 20 de Pedri.
Ell ha dit de puertas para adentro no hay tortas. No sé si...
Vull dir, si la Lamine volgués el 10, tindria el 10, no?
No ho sé, no ho sé. Home,
en teoria es tria per antiguitat, sí, i Olmo té més partits que la Lamine, i per tant, el que passa
així,
que sempre anirà per davant.
Sí, bé, fins
que... Fins que deixi d'anar convocat amb
la selecció espanyola, però vaja, sí, és així. No, és que a mi la sensació que em fa és que ell diu de puertas para dentro no hay tortas, però no puc evitar, no que a Lamine li hagi dit res, però sí que...
Home, segur que alguna broma li ha fet,
no? Jo crec que a Lamine no, però que la mateixa federació... Escolta, no voldries canviar el... No, perquè que també l'argument triat per mantenir el 10 és una mica patillero. A l'Eurocopa va anar molt bé.
Bé, sí, el 10 és... O sigui, el que ell va dir és...
Esteu estirant aquesta conversa, sí, però arriba l'hora a l'informatiu.
No, però...
No vols opinar de veritat
el tema dels dorsals? Ratlla, porta-lo. Mira.
Okay. Jo no crec que hi hagi debat allà dins, eh?
Sí, ratlla-lo.
És que Unai Simón jo crec que sempre ha portat el 25.
Sí, Unai porta el 25 i Joan García ha segat el 13, oi?
Sí, el 13.
És que jo diria que Ramiro i el Duyalú, si no m'equivoco... Ah, potser no.
No t'interessa. El tema dels dorsals no l'interessa a Miguel, d'acord? No l'interessa i acabem aquí.
Si no et va bé, tanquem.
No, és que em vagi bé.
Tu, i Gavi el 9, Gavi manté el 9 de Killer.
Perdona,
és veritat que a la selecció espanyola potser ens interessa una mica menys, però al Barça, la de voltes que hi donem, els dorsals...
Mm-hmm. Bé, sobretot el 10.
De preocupar-se de coses innecessàries.
Ja. Yeah.